brújula Comunitat Valenciana. Ramón Pérez.
La setmana de la dimissió de Carlos Mazón ja i el futur de la Generalitat continua sent incert, sense cap resultat públic de les negociacions de PP i Vox. Avui, una exclusiva de La Sexta assegura que Mazón va saber de la magnitud de l'emergència a través de Salomé Prades, però ell va continuar amb la sobretaula. Bona vesprada, gràcies per triar-nos amb la mirada posada també a la grip, i no només la dels humans, sinó també la grip aviària. Els ho contarem amb professionals sobre el terreny des de la Vall d'Albaida. Del control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
Avanzamos. La recuperación tras la dana continúa. Cada edificio, cada carretera, cada gesto de apoyo es señal de que avanzamos. No se trata solo de reconstruir, sino de unir y mirar adelante. Descárgate la app Infodana y consulta las intervenciones en tu municipio. Contigo hoy, mañana y siempre. Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Gobierno de España.
Comencem per l'exclusiva que signen avui els companys de La Sexta del grup A3 Media, segons la qual Salomé Prades va telefonar Carlos Mazón passades les 5:30 de la vesprada de la dana. En eixa conversa, Prades va informar Mazón de la situació d'emergència a Utiel, amb gent atrapada als terrats de les cases, li va dir, i la UME sense possibilitat d'accedir a la localitat. Tot i això, 5:30 de la vesprada, tot i això, el president de la Generalitat va continuar amb la seua sobretaula. Segons els companys de La Sexta, Prades tornar a telefonar a Mazón prop de les 8:45 per a informar-li, en este cas, de l'enviament de l'alerta massiva als mòbils. Avui dilluns es complix una setmana de la dimissió de Carlos Mazón i no es preveu a curt termini, de moment, no es preveu un acord entre PP i Vox, insistim, a curt termini. Crònica política i parlamentària amb Amparo Sánchez.
Segons el síndic del Partit Popular i possible candidat a rellevar a Mazón, Juanfran Pérez Llorca, li correspon a la direcció nacional nomenar un candidat i ningú diu li ha proposat zero.
Lo que sí que hay es muchísima fluidez y muchísimo diálogo entre la dirección nacional del partido y la dirección regional, porque somos el mismo partido y tenemos una comunicación bastante fluida. Sé lo mismo que saben ustedes, que ha habido un contacto entre los dos presidentes nacionales del partido. Hay contactos continuos aquí entre Vox y el Partido Popular.
El síndic de Vox en les Corts, José María Llanos, insisteix que l'important no són els noms.
Nos da absolutamente igual quién sea el candidato del Partido Popular, si con él se puede negociar para mantener, sobre todo, qué es lo que nos importa, las políticas concretas, y con el verdadero fin que nos trae aquí, que es mantener la estabilidad, seguir adelante con la reconstrucción.
Al marge de qui serà el candidat, tant des del grup socialista com des de Compromís, reiteren que la prioritat han de ser els problemes dels valencians i no sols les polítiques que marque Vox. José Muñoz, síndic del PSPB, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
Están hablando de la inmigración y del pacto verde, pero en ningún momento hablan de lo que realmente le debe preocupar a la Comunitat Valenciana y a nuestros dirigentes, que es cómo van a afrontar este proceso de reconstrucción.
Ningú està pensant, per exemple, en la crisi de les mamografies, ningú està pensant en les llistes d'espera de la sanitat, ningú està parlant de la reconstrucció.
Negociacions d'investidura que continuen centrant l'actualitat i, clar, continuen centrant també la ràdio amb Carlos Alsina. Ha estat este matí Vicente Martínez Musel, fins ara conseller de Territori i ara vicepresident segon de la Generalitat. Martínez Mus ha insistit a Alsina que no és moment, al seu parer, d'afrontar un procés electoral i creu, en la seva opinió, que es podrà arribar a un acord amb Vox.
Obviamente, ellos tienen su programa electoral, sus principios, nosotros tenemos los nuestros, y se trata de buscar las sinergias y esquivar aquello que nos separa. Yo en ese sentido no tengo más que pensar que van a poder colaborar en lo mejor en estos momentos para la comunidad, que es tener una nueva investidura y continuar el trayecto que llevamos, que está siendo muy fructífero.
Martínez Mus a Onda Cero i Francisco Camps a Antena 3. L'expresident de la Generalitat insisteix en que vol tornar a liderar el PP valencià per aconseguir, diu, majoria absoluta el 2027. L'expresident veu amb bons ulls la presidència interina, que es preveu en principi per a la Generalitat, però assegura que la mirada ha d'estar posada, segons ell, en les pròximes eleccions.
Si yo pensara que para mi partido esto no es lo mejor, yo no estaría aquí. Lo que me gustaría es revitalizar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El partido es fundamental para que el partido llegue en su discurso hasta el último rincón del territorio, para poder ganar por mayoría absoluta, a la que desde luego estoy absolutamente volcado para poder conseguir, aunque parezca increíble, pero es la obsesión que debemos tener los populares, ganar por mayoría absoluta para poder gobernar.
Demà dimarts, a aquestes mateixes hores, estarem parlant també de Carlos Mazón, del president de la Generalitat en funcions, que estarà compareixent a la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts, prevista, com diem, per a demà dimarts de vesprada. Una declaració que, no obstant això, arriba amb polèmica prèvia, perquè el Partit Socialista denuncia que volien convidar les víctimes de la Dana, però el Parlament els ho ha denegat. La raó, segons els socialistes, són els assessors de Carlos Mazón. Diuen que està prevista l'assistència de tots ells i que, per tant, amb ells, l'aforament de la sala habilitada queda complet. Fonts de la Generalitat neguen este extrem i responen que no hi assistirà cap assessor. En qualsevol cas, la delegada del Govern Central a la Comunitat, la socialista Pilar Bernabé, assegura que espera poc de la compareixença de Mazón, a qui insta a declarar davant la jutgessa de la Dana.
Una sobreactuación más, pues si tuvimos poca sobreactuación la semana pasada, el lunes, cuando hizo aquella declaración en su despedida en diferido, pero sobre todo creo que donde debería hacerlo es en sede judicial, que para eso también se lo han pedido desde instancias judiciales, porque obviamente desde las Cortes Valencianas no esperamos nada, señor Mazón.
La brújula Comunidad Valenciana.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
7:27, més de 600.000 persones s'han vacunat fins ara contra la grip ací al nostre territori. És el doble de persones que s'han vacunat de la Covid. És a dir, que enguany ens estem vacunant el doble de grip que de Covid. La Conselleria de Sanitat recorda avui que eixes vacunacions estan obertes ja a la població general i no només als sectors vulnerables. El conseller Marciano Gómez defensa que vacunar-se és un deure cívic de salut. Diu, per nosaltres sí, però també per la resta.
Porque vacunarse no es cuidarse a uno mismo, sino también cuidar a su entorno, cuidar a niños, cuidar a personas mayores, cuidar a frágiles. En síntesis es generar salud colectiva. Desde aquí una vez más invito a todos los ciudadanos a que se vacunen tanto de la gripe como de la COVID.
I d'una grip, si ens permeten la comparació, a una altra, la grip aviària. S'ha decretat a partir d'avui mateix el confinament de vora 140 explotacions de tot el territori com a mesura de prevenció davant la grip aviària. Juanjo Juan és el propietari d'una explotació avícola a Guadasséquies, a la Vall d'Albaida. Juanjo, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
AVA i la Unió Llauradora i Ramadera fan una crida avui a la tranquil·litat. Juanjo, comparteixes esta crida a la tranquil·litat, tu que estàs sobre el terreny. Conta'ns com afronteu esta temporada de grip aviària.
Sí, sí que la compartix, perquè avui en dia, conforme es criden els animals que estan en naus tancades, que no estan en contacte en ningú moment en naus silvestres, entonces és molt difícil de que arriben a contagiar-se. Entonces, crec que no arribarà la sang al riu.
De quines mesures davant la grip aviària podríem estar parlant? Juanjo, quines mesures o tècniques implementeu normalment vosaltres ahir a Guadasséquies?
De normal, ja no només per grip aviar, sinó per qualsevol altre contagi, això és de molts anys ja que ho practiquem, que és entrar en una roba diferent a la que anem pel carrer. N'hi ha una zona bruta, que diguem, que està dins d'un recintet en el que entres, el poses en un epi, el poses un calçar adrede, una roba especial per a entrar en contacte amb els animals.
Sí.
De manera que no estàs mai en la mateixa roba que vas per fora per dins en contacte amb ell. Perquè el tema està, per exemple, si xafaren, per exemple, un excrement d'un animal silvestre contagiat, en fi, tot això, s'evita d'aquesta manera, entrant en una altra roba i en una zona bruta, que el que fem és xafaren un desinfectant també, en fi, que totes aquestes mesures les utilitzem ja de molts anys ja.
I són mesures que en una explotació com la teua manteniu en realitat tot l'any, no? I no només ara.
Sí, sí, des de luego tot l'any, sí. Tots els lotes, tots. Això és igual com els vehicles que entren, es desinfecten també les rodes. Tot això és de fa molts anys ja, antes de grip aviària ja es feia.
I en cas que un dels teus animals finalment es contagie, que ja dius que en principi fas també tu una crida a la tranquil·litat, però en cas que un dels teus animals es contagie, explica'ns una miqueta com podria afectar-te a tu i com podria afectar a les explotacions dels voltants.
Bé, pues per lo que jo tinc informació, el que fan és que te paralitzen el lot si n'hi ha algun positiu, i els animals, si al final resulta, com he dit, positiu, es sacrifiquen a la mateixa granja i ja està. Un altre tema que ens preocupa també és que potser un ho té molt, molt cuidat, va en cuidar amb totes aquestes coses, i per lo que siga, en una altra nau n'hi ha un problema a X quilòmetres. Entonces lo que fan és un ràdio i paralitzen tots els animals d'alrededor. Per exemple, no sé si són 5 quilòmetres alrededor o una distància prou gran. Entonces això també molt afecta. Els animals quedarien paralitzats i les conseqüències, pues, ja veus, fatal, fatal.
Juanjo Juan és el propietari d'una explotació avícola de Guadasséquies a la Vall d'Albaida. Volíem una miqueta apropar-nos al terreny per a conèixer aquestes novetats que hem conegut avui sobre la grip aviària. Gràcies, Juanjo, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
A tu, Ramon. Moltes gràcies. Hasta luego.
Decepció, mentrestant, al sector de la pesca d'arrossegament, perquè la Unió Europea no ha ampliat els dies de pesca als 180 dies desitjables, malgrat que tots els vaixells, diuen des del sector, han canviat les seues xarxes com es va imposar. Alerten que este Nadal no hi haurà peix del Mediterrani. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
Les 300 embarcacions de la comunitat han perdut 15 dies de faena i han vist reduïdes les captures amb xarxes més grans. Se senten enganyats pel ministre Luis García, secretari de la Federació Provincial de Cofradies de Pescadors.
I que, evidentemente, cara a les Navidades, pues pescado fresco del Mediterráneo y de que local de Castellón va a haber muy poquito. Más que cabreados, porque te vuelves a decir, además, no, a mí me molesta que me mientan. Personalmente, el ministro me dijo el día 11 de diciembre del año pasado, vino al hotel muy satisfecho porque había conseguido que España tuviera los mismos días de pesca que el año. Lo cual, pese a haber cambiado las artes, no es cierto.
Auguren la desaparició d'aquesta modalitat de pesca tradicional i mediaran amb el comissari europeu que visita esta setmana Espanya.
El professorat expert ha tornat a eixir al carrer avui en considerar que la proposta plantejada per la Generalitat per a millorar la seva situació laboral actual és insuficient. Els plantegen incrementar en una hora l'horari als docents que tenen en l'actualitat fins a 6 de dedicació. Francesc Sanchís és el responsable de formació professional de Comissions Obreres al País Valencià.
Que està minvant les hores i el sou. És una primera proposta insuficient. La lluita continua per a intentar revertir un decret que afebleix el sistema productiu del País Valencià i concretament l'AFP.
Tres homes han ingressat a la presó per ordre judicial per la seva presumpta implicació al segrest i agressió sexual a una dona que va estar retinguda durant 7 dies en un narcopis d'Alacant. Com ha sigut, Pepe Requena?
La Policía Nacional logró liberar a la mujer, que relató que un hombre al que no conocía la raptó, maltrató y violó desde el 1 de noviembre en el piso con la ayuda de otros dos jóvenes que colaboraron con él en tenerla retenida contra su voluntad. La víctima fue localizada el pasado viernes por los agentes en la vivienda en estado de semi-inconsciencia y con quemaduras en varias partes del cuerpo. La policía llegó hasta la agredida gracias a una joven que había acudido al piso a comprar droga. La vio y dio la voz de alerta. La víctima tuvo que recibir asistencia sanitaria.
I contem també que la central nuclear de Cofrents ha aturat l'activitat esta vesprada fruit d'una aturada no programada. S'ha produït una caiguda elèctrica al seu turboalternador que ha requerit esta aturada, però, segons la central, sense més conseqüències a la resta de les instal·lacions. Afirmen que els protocols han funcionat i que ara se n'investiguen les causes. De fet, este incident s'ha catalogat com a 0 en una escala de 7, on el 7 és la màxima gravetat i 0, per tant, la mínima. Ya tenim per ací Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
Quina ressaca ens deixa el cap de setmana al terreny esportiu?
Bueno, hemos tenido de todo. Por ejemplo, el empate del Valencia, que deja un buen sabor de boca frente al Betis en Mestalla, con un equipo más competitivo. El Villarreal, que sigue como un tiro en la Liga, con esa victoria este fin de semana, derrota del Levante y empate del Elche. Empezamos con el Valencia. Tenemos semana de parón, pero buen sabor de boca con el que nos vamos a ese parón con el empate ante el Betis. Hola, Víctor Diu, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con un Valencia que tiene hoy jornada de descanso después del empate de ayer frente al Betis. Regresarán al trabajo el miércoles en la Ciudad Deportiva. Recordemos que no hay fútbol el próximo fin de semana en Primera División. El Valencia únicamente tiene a un internacional, a Dimitrievski, y tres tiene el Levante. Además de lugares complicados para llegar a tiempo, van a llegar con muy pocas horas de antelación para el partido contra el Valencia, el derbi de la próxima semana. Son esos tres internacionales, Eta de Jong, Kervin Arriaga y Matt Ryan. Por cierto que mañana se sorteo de Copa. Al Valencia y al Levante le puede tocar un equipo de tercera división, que es el Cieza, alguno de la segunda federación, como el Torrent, Antoniano, Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey, o alguno de primera ref, como el Eldense, Cartagena, Real Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera.
Gracias, Víctor. El Villarreal ha vuelto ya al trabajo después de esa buena victoria del fin de semana. Hola, Víctor Frank.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Villarreal ha vuelto a trabajar esta misma tarde en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza después de la victoria liguera de este pasado fin de semana por 0-2 en casa del Español. Victoria que deja a los hombres de Marcelino terceros en la tabla clasificatoria para llegar al parón liguero. En una semana está marcada por la ausencia de muchos internacionales. Además, hoy tenemos fútbol de segunda. Desde las 8:30 el Castellón juega en casa del Burgos.
Gracias, Víctor Frank. ¿Qué sabor nos deja el empate del Elche? Hola, Felipe Canals.
Buenas tardes. El Elche llega al parón de selecciones con 5 puntos de colchón de margen sobre la zona de descenso, aunque supo a poco el empate contra la Real Sociedad, puesto que el partido estaba controlado a falta de 2 minutos para el 90 y un error en salida de balón provocó el penalti, que a la postre fue el definitivo 1-1 de Oyarzabal. Y en primera ref en el grupo segundo, misma situación para el Eldense tras el empate en el campo del líder. Sigue a 6 del liderato y a 2 del playoff.
Gracias, Felipe. Y el Hércules, ¿cómo le fue la cosa? Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. El Hércules aparca su crisis de momento. Cazó este fin de semana su tercera victoria consecutiva como local. Se impuso 1-0 al Europa. De esta manera, el conjunto de Rubén Torrecilla coge aire, se sitúa a mitad de la tabla y ya mira de frente a la zona noble. Está a 3 puntos del playoff después de cerrar la clasificación hace algunas semanas.
Gracias, David. Esto es lo que tenemos, Ramón, a esta hora en el deporte.
Gracias. Per cert que no ho solem dir, però tenim estos titulars esportius i molt més, tot això ampliat en clau valenciana. Les 8:50, la brújula de Radio Estadio. Ahí tenim per descomptat tot això i molt més. Gràcies, Edu.
Adeu.
Estabilitat meteorològica per encetar esta setmana. Hem tingut una jornada assolellada que repetirem demà dimarts, possibles boires a primera hora del matí i temperatures mínimes en descens, un palet més fredes. Avui dilluns la mínima la trobem al Pla de Mossorro de Vilafranca, als Ports, amb 4 graus sota zero. Així està la Comunitat Valenciana 10 de novembre de 2025. Més informació, més anàlisi i més opinió d'ara endavant amb Rafa Latorre i tot el seu equip de La Brújula. Molt bona vesprada.
La Brújula Comunitat Valenciana.